A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 12. Jordi, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
En Jordi ha demanat una cançó que vostès coneixen. Perdó, una cançó que els que ja tenen una certa edat coneixen. Els més joves també, probablement, perquè s'ha escoltat reiteradament. A la darrera nit de Plem i Sitges, a l'arriba del Carnaval, es va escoltar també versions, eh? Però l'original la presentarà el mateix Jordi Barrachina. Jordi, la cançó que volies és...
És Sitges, Playa de Oro, que és un èxit dels 60, sembla que la van escriure el 63, i resum molt bé, té aquest aire dels anys 60, sembla Hawaii una mica, però resumeix una mica aquells temps d'ingenuïtat i de promoció turística, no? I per això suposo que amb el pas del temps ha anat envellint bé com a whisky i la fa servir des de la cubana fins a tots els actes que es fan aquí a Sitges en els darrers anys. I jo sempre l'hi trobava molt divertida.
Escrita per Pal Latorre, interpretada per Eva Greiner i el trio vocal Los Pepes. No hagués pensat mai que avui escoltaríem Sitges Playa d'Oro, que va fer Pal Latorre una cançó per Vallpineda, també, eh? També, n'hi ha una de Vallpineda que és Nocturno en Vallpineda, que tampoc no té preu ni té pèrdua, però anem pel Playa d'Oro. Va.
Playa d'Or, Sitges, Golden Beach, Sitges, Playa d'Or, Playa d'Or, Playa d'Or, poema de luna y de sol, escrito en las olas del mar. Playa de oro, playa de oro, sirena de mágica voz, que invita a vivir y a soñar con tus blancas casitas y tus rojos claveles. De hermosa y de limpia te llevas la palma, con tu paz y armonía, con tus lindas mujeres y tus mágicas noches que embrujan el alma. Playa de oro, playa de oro, poema de luna y de sol, sirena que sabe encantar. Sitges, te adoro por ese misterio en azul que invita a vivir y a soñar. Blancas casitas, con tus rojos claveles, de hermosa y de limpia te llevas la palma.
1962. Aquesta frase de hermosa y de limpia te llevas la palma, o de vostès a casa seva pensarà, ai, el 62, la neteja del 62. Bé, és igual, tampoc cal que anem tant als 60s, perquè com molt bé diu en Jordi Barrachina en la seva prèvia de la Vila del Llibre, va ser una època de descobriment de moltes coses enmig d'aquesta Espanya tancada, grisa, fosca. Què et recorda aquesta cançó, Jordi?
Clar, jo sóc de Sitges i em recorda aquells Sitges, la infància, una infància amb... Ara, amb els anys he sabut que va ser una infància en un oasi, no? Primer perquè estàvem al costat del mar i després perquè amb l'avinguda dels turistes i dels comerços i dels hotels estàvem molt lluny de lo que era el nostre país, en aquest cas Espanya, on encara hi havia afusellaments, on hi havia molta repressió, entre l'Església dominava tota l'esfera moral de les persones, I llavors aquesta cançó em porta aquells anys, no? Aquells anys de llum, perquè era la infantesa meva i de molts de nosaltres, i aquell hedonisme, aquella llum i aquelles, ho haig de dir, aquelles rosses en biquini, i aquesta, on hi ha una altra de Los Diablos, que es diu Un rayo de sol, que se sentia quasi totes les cafeteries o bars quan passaves pel carrer, i aquella cançó també em porta aquells anys de caminar pel carrer sense pressa, no? I veient aquella gent tan diferent a nosaltres. Nosaltres estàvem acostumats encara a veure les àvies vestides de negre amb el mocador, la Guàrdia Civil, els homes treballant, els homes malalts, els diumenges de futbol en blanc i negre. I clar, tota aquella manada de gent jove caminant pel carrer amb biquinis o amb pantalons curts o rossos, somrir, juarguistes, cremats pel sol, com a gambes, era el nostre món, i per tant jo sempre pensava que aquell era el món real, no?
Fins que, no? Ara, sense que en resulti una mala interpretació, enyores alguna cosa?
Perdó?
Enyores alguna cosa d'aquell món?
No, penso que hem millorat en moltes coses, s'han perdut. Jo crec que els mons o les cases es van apagant quan van morir les persones, però per posar-te un exemple, jo d'aquell món tinc un molt bon record del que en dèiem els tontos del poble, que era la gent malalta que corria pel carrer o que les tenien tancades a casa, no? Avui estan en llocs molt ben cuidats i molt ben assistits, amb això han canviat.
Sí.
L'escola de la meva època era escola de capellans que pagaven, i avui no pega ningú. En aquest sentit, no enyoro res. Hi ha la frase aquella que diu "tiempos pasados fueron mejores", i vaig llegir un que deia "porque éramos más jóvenes". No? Jo sóc molt optimista amb els temps.
Has pensat en aquells Sitges d'alguna manera per revestir aquesta Vila del Llibre? Per què?
A veure, la Vila del Llibre va néixer, després ho explicarà millor l'Enric que jo. L'any passat vam fer la primera edició a Sitges, tenim ganes de continuar i de que sigui un esdeveniment important a la vila i al calendari cultural de Sitges. I per arrelar-nos, doncs, a part de fer totes les activitats, que després en parlarem, que comporta una Vila del Llibre, doncs tenim una pota posada a Sitges, no? A la seva història. L'any passat vam tractar els anys 20, que és quan arranca o quan s'inicia o quan assagen de fer el primer turisme elitista, sobretot el sector de Terramar, i aquest any, doncs, vam decidir dedicar-lo al fill d'aquests Sitges dels anys 20, que és el dels anys 60, no? Diguéssim, la guerra va parar aquell procés, els anys 60 torna, però torna ja amb un turisme no elitista, sinó amb un turisme de masses. Europa ja s'havia reconstruït després de la guerra, hi havia una classe mitjana potent, un milagre econòmic alemany, i Espanya, quan va obrir les fronteres al turisme, doncs va ser un destí molt, 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 molt codiciat, no? Per això hem escollit els anys 60. Els propers anys segurament escollirem altres coses, però tant els anys 20 com els anys 60, des del meu punt de vista, han marcat molt el caràcter que té Sitges avui, no? I el model de vila que és. I també amb aquests debats, a mi almenys m'agrada pensar que poden ajudar a repensar el futur, veient com ho van fer els anys 20, com es va fer els anys 60 i en quin punt estem.
Ara estiraríem el fil, perquè és clar, aquest record d'infantesa dels Sitges dels 60, que ho fa d'alguna manera bonic o amable de recordar, i no sé si ens plantegem el futur des d'aquella edat en què el futur preocupa més del que potser hauria de preocupar, perquè potser veiem un Sitges que s'identifica poc amb aquell que recordem de petits, no?
Bueno, ja saps, la memòria la portem a sobre, a mesura que ens...
I ens pesa a vegades,
I ens pesa, però som els portadors, i per això és interessant llegir llibres d'història, els articles de l'Eco o el que t'explica la gent, per no oblidar d'on venim i recordar què va fer aquest, què van fer aquells, però clar, es va perdent, no? Però bueno, jo penso que la gent jove necessitarà, igual que nosaltres, recordarà la seva època, però necessitarà, com nosaltres, saber d'on venim, que aquí hi havia fàbriques de calçat, que el turisme, que tantes coses. Jo crec que la gent jove ho necessitarà igual que nosaltres.
Vinga, passem la pilota. L'Enric Bono on va néixer?
A Barcelona.
A Barcelona. Esclar, ara pensava, dic, mira, si hagués estat una mica més lluny, perquè aquella Barcelona del 60 devia ser molt diferent de la nostra petita república independent als 60s.
Suposo que sí, jo i els meus pares, bueno, jo vivia al barri del Guinardó, no? I llavors, pues, bueno, en aquell moment sí que era segurament molt barri, just a sobre pues, teníem el Carmel, amb les barraques, amb un tipus, diguem, de gent també immigrada i una sèrie de... I encara que jo vivia pues, al costat de la Verge de Montserrat, no? Que ja pràcticament començaves a baixar cap a Gràcia i tenies... Però sí, jo recordo... pues això, una Barcelona molt diferent, molt més de jugar al carrer, coses que després pues bueno, m'ha sigut molt difícil, no? Reproduir amb les meves filles, no? I la Barcelona, diguem, que jo vaig poder gaudir, pues bueno, la vaig tenir que buscar fora de Barcelona, no? Perquè les meves filles pues, tinguessin una infància sí. Semblant a la d'estar al carrer, jugar i envair els espais, no? I per això doncs, bueno, vaig anar a un poblet molt petit que es diu Bellprat, que és on de fet va néixer la Vila del Llibre. O sigui que tot comença per una necessitat, no? Perquè a casa doncs, bueno, els meus pares havien tingut una casa a la Floresta, que també anàvem els caps de setmana.
A la Floresta, que era un lloc d'estiueig.
Exacte, el que passa que bueno, justament van deixar d'anar-hi, però les meves germanes la van gaudir molt, però jo vaig deixar d'anar, que hauria tenir 8 o 9 anys, amb la qual jo sempre vaig tenir l'absència de tenir un espai. Que una mica coses que va explicar el Jordi dels seus Sitges de petit, no? D'estar al carrer i de... pues jo, evidentment, com a nano no el vaig tenir, no? A un col·legi de cures, anava als Maristes, vull dir que de fet la meva infantesa no era d'aquestes d'estar al carrer. I quan vaig tenir fills, pues, bueno, per mi era una prioritat i vaig anar potser a lo més extrem, no? Un poble que a l'hivern viuen 15 persones sí. I a l'estiu, cuando lo petamos, vull dir, som 60, vull dir, que pràcticament no es pot aparcar, lo qual és una bogeria i un escàndol.
Això és un augment d'un 400%,
exacte.
Això,
I jo vaig tenir la osadia d'inventar fer la Vila del Llibre, que omplíem amb 2.000 i 3.000 persones un cap de setmana, amb la qual cosa, pues, evidentment, vaig passar, o sigui, que en certa manera viva la marxa, no? Perquè vull dir, podem viure de la tranquil·litat.
I des d'aquell inici, aquest mes de juny, en què la Vila del Llibre arribarà a les Illes?
Arribarà a les Illes, arribarà a Mallorca, sí, és la primera vegada que sortirem del Principat i arribarem a Manacor, i tot gràcies a que, bueno, vam decidir amb l'Ajuntament de l'Escala que des del primer any, des del 2019, quan va néixer l'Escala, vam dir que seria la primera Vila del Llibre de la Mediterrània. I ells volien reivindicar molt el que era el mar d'Empúries i el que representava les ruïnes d'Empúries i el que representava el mar com a pont de cultures i pont d'atracció. Llavors, bueno, els hi van proposar de crear un cicle on hi haguessin una sèrie de cultures convidades. Llavors el 2020 vam fer l'última Vila del Llibre, amb la qual vam incidir molt amb el que eren els clàssics, el que era Catalina Albert, una mica el que era l'Escala, i després de la pandèmia, doncs, bueno, una mica, bueno, en plena pandèmia, doncs, bueno, va ser quan vaig proposar crear un cicle com a mínim de 3 anys, no?, amb 3 cultures convidades, el 2021 dedicar-ho a Mallorca, el 2022 dedicar-ho al País Valencià i el 2023 el dedicarem a la Catalunya Nord i a l'Alguer. Això, la veritat és que, bueno, va ser una gran idea. Primer perquè hem fet 2 viles d'aquestes que han sortit molt bé, però ens ha permès construir un discurs al voltant de les viles del llibre i els països catalans, que jo he rebut de fet he de dir que he rebut molta més bona rebuda a Mallorca i a València, i no dic que a Catalunya no l'haguem tingut, però a Catalunya com ja ho tenim, com ja som Catalunya, com ja som el país català, no necessitem posar en valor el que significa portar...
Ara aquí faria un parèntesi, perquè en Jordi Borratxina segurament pensarà com un servidor, mira, a vegades passa com Sitges això, que com que ja ho tenim, sí. Pues mira, la valoració de les coses es relativitza enormement.
El Jordi segurament ho pot dir, però jo porto 2 anys a Sitges i també et puc dir que començo a donar-me compte de lo que significa Sitges i lo que significa creure's que ho tenen tot o que ho teniu tot, no?
Però llavors, hi ha una percepció així,
jo especialment avui la tinc. I però bueno, sí que és veritat que aquest cicle iniciat a l'Escala, doncs ens obre unes portes que a mi m'han sorprès molt gratament, perquè des de Catalunya a vegades tenim la idea de lo que ha representat Mallorca, no?, amb els governs del PP, o lo que ha representat València, no?, i lo que a vegades pràcticament és aquesta mena de pudor de no parlar de països catalans, uh-huh, o de no saber com has d'anomenar el català que es parla a Mallorca. O jo la veritat és que he viatjat i he anat amb molts complexes, i ara puc dir que amb la gent que m'he trobat, ostres, es creuen lo de la cultura, no? De fet, doncs, bueno, la rebuda a Mallorca va ser fantàstica. Diguem, qui ha impulsat el projecte de Mallorca és el Consell de Mallorca, o sigui, i de fet la Vila del Llibre la paga el Consell de Mallorca, i ha sigut el Consell de Mallorca que ha buscat l'Ajuntament de Manacor perquè sigui la primera Vila del Llibre. Jo el dimarts passat vaig estar a Mallorca, vam fer la roda de premsa de presentació de la Vila del Llibre, i us he de dir que per mi és el moment, diguem, protocolari més important que he viscut en 25 viles del llibre que porto organitzades, perquè tenia la presidenta del Consell de Mallorca, la vicepresidenta, els caps del gabinet, tota la premsa, i he vet les... O sigui, el desplegament aquell, jo em vaig sentir, diguem, doncs no sé...
Sí, sí, la persona més desitjada i apreciada.
I a més, em va agradar molt com ho enfocava. De dir, el 2017 ens vam juntar els polítics catalans, valencians i mallorquins, i vam jurar, o ens vam conjurar, millor dit, en fer bandera de la cultura catalana, defensaríem. I que nosaltres ens integrem a la xarxa de Viles del Llibre vol dir que estem fent aquesta feina, amb la qual Mallorca ja ha fet aquesta feina.
Permeteu que agafi aquest concepte tant per l'Enric com per en Jordi. Això de creure en la cultura, què vol dir?
Pues jo crec que creure en la cultura...
Perquè quan l'Enric ho ha dit amb aquest convenciment de dir, tenia davant algú que, no sé si es pot definir d'aquesta forma, que desprenia aquesta convicció de creure en la cultura.
Com a mínim eren un grup de polítics que utilitzaven la cultura com una manera de dir, estem fent una cosa per la nostra llengua, estem fent una cosa per la connexió dels territoris, per els països, i això la veritat és que l'experiència de l'Escala m'ha donat aquesta experiència. O sigui, quan a l'octubre Mallorca, la cultura convidada, teníem allà un desplegament de gent de Mallorca superimportant, entrevistàvem una Carme Riera, que no cal que l'entrevistis perquè és de Mallorca, perquè és universal, però estava allà i estava parlant d'això. I ara fa tres caps de setmana hem fet el mateix amb el País Valencià, amb una tormenta que vam tenir, diguem, jo crec que el desplegament de pluja més gran de tota Catalunya a l'Escala, i mentrestant nosaltres estàvem fent una Vila del Llibre amb un Francesc Mira, que arribava en cotxe des de València, un senyor de gairebé 90 anys, vull dir que és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, tota una institució a València, i jo tenia totes les xerrades plenes de gom a gom amb un gairebé un poliesportiu, i tenia el Toni Cruanyes, i tenia, no em va fallar ningú, uh-huh, em va fallar potser el públic, els passavolats que passaven per les parades. Llavors tot això és un sentiment de dir, bueno, crec que estem fent una feina que va més enllà de muntar una fira. No?
Ho dic perquè molt sovint això de creure en la cultura és més present als discursos que no a la realitat.
Exacte. Sí, sí, totalment d'acord. I jo com a mínim l'experiència que tinc des de les Viles del Llibre és una experiència de que en el moment que el polític se n'adona que l'esdeveniment supera la fira, supera, i és una mica el que ens porta una altra vegada a Sitges. O sigui, l'any passat teníem tots els números perquè la gent no se n'hagués adonat de què havíem fet la Vila del Llibre. Sincerament, o sigui, jo que sé que és una Vila del Llibre que envaeix els carrers, que envaeix les places, que trec els llibres, que decoro, que ambiento, que faig que les cases, que els pobles, que les places...
Era un desafiament.
Això és la Vila del Llibre. I Terramar, l'any passat, no era això. Perquè estàvem a dintre d'un hotel, dos hotels... Perquè teníem les parades, perquè teníem valles, perquè teníem perímetres, perquè teníem controladors, perquè teníem policies...
I el confinament comarcal.
I un confinament comarcal. Llavors, malgrat això, que nosaltres dèiem, hem fet tot el que podíem. Jo, sincerament, amb el Jordi, que des de llavors jo crec que m'he passejat molt per Sitges...
Ens falta la nit.
Ens falta la nit, sí, encara no m'ha portat de marxa, però mira, m'ho promet cada vegada que quedem, que és molt sovint.
En Jordi us dirà que la nit tampoc és com la dels 60, com la dels 80.
Però sí que us tinc que dir que em va sorprendre moltíssim com la gent ens parava pel carrer felicitant-nos per la Vila del Llibre i dient que havia sigut un èxit.
Ho pregunto així perquè l'Enric Bono, en la prèvia del programa de la Vila del Llibre d'enguany, diu que aquest any ha de servir per creure'ns d'alguna manera que aquest és el camí i que la idea es consolida i que a Sitges la Vila del Llibre tira endavant.
Jo vull creure que ha de ser així, i aquesta Vila del Llibre l'hem fet amb molta il·lusió, amb moltes dificultats, també ho hem de dir, perquè no està sent fàcil.
Per què?
Pues perquè Terramar té una sèrie té moltes avantatges com a espai especial, però té una gran desavantatge com a espai que normalment no s'utilitza.
És que,
i llavors quan... aquest és el repte que m'ha marcat a l'Ajuntament, amb el qual no és que em queixi, vull dir que el repte és aquest, i a més, a veure, la primera vegada que jo li demano a l'alcaldessa, a l'Aurora, i li proposo fer una Vila del Llibre, li dic que l'hem de fer Terramar, perquè això és un espai que jo no coneixia, que m'ha sorprès gratament, i crec que aquí tenim una oportunitat. La cosa, clar, és una oportunitat que ens obliga a envair el carrer, que ens obliga a obrir cases, que ens obliga a fer coses de Terramar, perquè clar, evidentment que té, o sigui, el mèrit no és portar una cosa al centre de Sitges, el mèrit és portar la gent a Terramar, i per això doncs, aquest any, quan jo dic que no està sent fàcil, doncs aconseguir que el Planet, en lloc de que comenci per Setmana Santa, comenci aquest dissabte, posar electricitat perquè puguem posar les parades, posar serveis públics perquè no hi ha vàters, o sigui, coses tan bàsiques, és un problema, i més en un ajuntament doncs, bueno, que evidentment té tants esdeveniments, amb la qual la seva política de seguretat, d'informes i coses d'aquestes, és molt estricta. I llavors, quan jo dic que no està sent fàcil, és perquè bueno, anem vencent cada dia les coses que són molt necessàries.
Somreien perquè heu entrat en el camí de la burocràcia administrativa dels permisos i recontrapermisos. Exacte. I tot
i això, doncs, evidentment el romanticisme de la cultura, doncs hi ha dies que la veritat se't perd una mica. Sort que hem començat amb la cançó dels 160 dels Clavells,
jo
t'ho agraeixo, Jordi, perquè un dia que estic vencent obstacles, la veritat, el millor que em pot passar és parlar d'aquests Sitges que segurament d'aquí unes hores em tornaré a enamorar.
Com que no detallarem el programa del primer a l'últim acte, perquè és enorme el programa, és un munt d'activitats les que hi ha al llarg de tot el cap de setmana, el sentit final d'aquesta Vila del Llibre respecte a la de l'any passat. Què s'hi afegeix, què s'hi posa, què s'hi treu?
A veure, sempre parlem de literatura. La literatura, la cultura que dèieu abans, és una porta a l'infinit, una porta a la imaginació, a les vivències o al retrobament, no? Com a l'any passat i com totes les viles dels llibres, doncs s'hi apleguen en primer lloc totes les novetats editorials, moltes d'elles que no són fàcils de trobar, però que s'editen i es distribueixen.
Segurament un dels punts d'interès és precisament que en això la Vila del Llibre es desmarca una mica del Sant Jordi de les grans editorials, i aquí hi ha, no sé si dir els petits, però d'alguna manera és el baluard de les editorials més petites que no tenen tantes oportunitats. Mm-hmm. No?
Jo crec que sí, això l'Enric t'ho explicarà més bé, però jo crec que un dels punts diferencials és aquest, que hi ha editorials i autors i llibres que no són fàcils de trobar, i amb les edicions venideres esperem que vinguin també les grans editorials per estar al costat d'aquests petits.
Uh-huh. Deixa'm fer un parèntesi aquí. Els costa molt a les grans editorials pensar amb esdeveniments com la Vila del Llibre?
Sí, o sigui, com a grup editorial costa, i nosaltres el que intentem és normalment destacar una sèrie d'autors. O sigui, el que no volem és presentar llibres. O sigui, de fet, el format de la Vila del Llibre intenta fugir de lo que fan les llibreries o de lo que fan les biblioteques. Per això ja n'hi ha altres espais. La Vila del Llibre no neix amb aquesta, encara que pot ser, o sigui, sí que portem un mediàtic. O sigui, per exemple, a l'Escala, doncs, hi havia algun editor que em deia: "Ostres, que el moment que has portat el Toni Cruanyes s'ha fet la cua més llarga de signatures de tot el cap de setmana." I penses, bueno, però a veure, jo he portat el Toni Cruanyes perquè, o sigui, primer, la Vila del Llibre la dedicàvem a la relació de Josep Pla i Joan Fuster, el Toni Cruanyes acaba de guanyar el Josep Pla,
clar, doncs.
I a més el 2012 va guanyar el Joan Fuster, i a més, vull dir, té un llibre, i no el portàvem per parlar del seu llibre. O sigui, ell estava en una taula que era parlar dels llibres de la seva vida, precisament perquè el llibre que acaba de guanyar el Premi Sant Jordi parla sobre la influència d'una novel·la amb la relació amb el seu avi.
És a dir, que segurament, o sigui, a les grans els costa entendre que això no va de presentar un llibre.
Exacte. Llavors, clar, quan algú diu, clar, portes el Toni Cruanyes, que és un mediàtic, sí, i a més és d'edició 62, diu sí, però no.
Però no ve per això.
Clar, a Sitges portarem el Sánchez Pinyol. Clar que l'Albert Sánchez Piñol acaba de treure un llibre, clar que és un reclam pel públic, però ell va parlar en una taula dels llibres de la seva vida, perquè és una constant de totes les viles del 2022.
D'acord, com ve en Sergi Belbel, i també puc parlar del seu llibre.
Exacte, o sigui que d'alguna manera sigui intentem fer aquest punt diferenciador respecte a altres propostes.
D'acord, no? Torno amb en Jordi perquè parlàvem d'aquesta fira i de la fira dels petits i d'allò que costa de trobar. A partir d'aquí, perquè la fira l'any passat evidentment hi era i aquest any també hi serà, a partir d'aquí, Jordi.
A partir d'aquí, els trets diferencials o la personalitat de la vila de Sitges d'aquest any és aquest accent o aquesta mirada retrospectiva dels anys 60, amb un ull posat al 60 i l'altre posat en el 2030, per entendre'ns, no per fer nostàlgia, sinó per aprendre, per saber, per fer memòria, però també per saber en quin punt estem, no? Perquè el turisme, ara no entrarem al debat del turisme, però té moltes cares i moltes creus, no? Aporta coses molt bones, però també és molt abrasiu, no? I això ho hem vist en molts llocs, inclús aquí a Sitges.
Està clar.
Per tant, els anys 60 d'alguna manera marquen el símbol d'aquesta vila del llibre. Per això el cartell, si no l'heu vist, us l'explico, és una senzilla caseta de bany amb el blauet de Sitges i el blanc que tots recordem, no només a les platges de Sitges sinó a tota la costa catalana, i és un símbol, a mi m'agrada molt el cartell amb aquest fons blau també. És un símbol molt amable, no? Primer és intrigant perquè dius qui hi haurà dintre, sortirà una turista, sortirà un turista, guardaran els rems. El té gràcia perquè el sostre és un llibre, i aquest símbol d'alguna manera d'aquests anys 60 amables, no? Lluminosos, blaus, costat del mar, són una mica el referent d'aquesta vila del llibre. Paral·lelament amb això, com que l'Enric omple el programa com els canelons de l'àvia, perquè és un no parar, doncs també dedicarem una part a la literatura fantàstica, que té un lligam amb els anys 60, perquè els anys 60 hi va haver el boom de la literatura fantàstica, tant en cinema com en literatura, i per què no també farem un homenatge al Gabriel Ferrater, que també, per dir-ho d'alguna manera, també és un dels personatges o un dels escriptors inconformistes, no? I els anys 60, entre altres coses, van ser uns anys, almenys fora d'Espanya, molt inconformistes.
Torno a fer un parèntesi aquí. Ens deu estar passant alguna cosa que no és massa bona a l'hora de recordar centenaris o a l'hora de recordar autors capdals de la literatura catalana, perquè sembla que passin sempre. És que no ho sé. Passen així molt, d'una manera molt discreta, en totes les celebracions anuals, noms d'aquells que hauries de dir, bueno, escolta'm, que podríem ara encara tirar de veta de tots aquests autors, i els tenim, sembla mentida, com els homenatges van passant d'una manera molt, molt, molt...
Sí, no, i el que sí que és veritat és que els homenatges ens fan també descobrir o redescobrir, per exemple, jo ara que m'he empapat de tot el que representa Joan Fuster, no?, perquè l'he hagut de preparar molt per tot el tema de l'escala, és una gran sorpresa, o sigui, també ho he de dir, o sigui, és una persona que sí que saps qui és, però que evidentment quan profunditzes i sobretot veus la vigència, diguem, d'aquestes persones, no?, en el moment, no? Aquí en el cas de Ferrater portarem un espectacle de Cloenda, no?, que és l'In Memoriam, o sigui, el poema In Memoriam, que al final és un poema inspirat en el que va ser una joventut determinada que diguem la Guerra Civil els hitlenca totalment, i el poema In Memoriam, que a més amb el grup que portem, que ja ho vam portar amb alguna vila diguem de Montblanc fa un temps, ho fan a l'estil com ho feia Ovidi Montllor, no? Vull dir que és un tipus de recital molt, molt sentit, amb guitarra, i et fa descobrir també personatges, que és això, és el centenari, però que a vegades hem d'esperar el centenari per descobrir-ho, no? Per exemple, el Ferrater, doncs el vaig descobrir fa 3 anys perquè el van portar a la Vila Llibre de Montblanc, no? I perquè feia 25 anys que s'havia estrenat aquell espectacle que portarem a les Sitges, no? Però és una manera també de descobrir a vegades els personatges que sí, que si no fos per aquests centenaris, és una llàstima, però també és una manera, crec, que està bé perquè ens permet
de tornar-los a col·locar,
tornar-los a col·locar al mapa i veure la influència, no? Com per exemple quan a l'octubre, doncs, amb la relació amb Mallorca, doncs, bueno, vam connectar Caterina Albert i Maria Antònia Salvà, dues dones nascudes a la mateixa època, dues dones valentes, no? Que fa 150 anys van néixer i que van viure en principis del segle XX amb el que representava ser dona i escriptora. Una d'elles inclús, Caterina Albert, es va tenir que amagar amb el pseudònim de Víctor Català per poder publicar, no? O sigui que, bueno, que jo crec que els homenatges estan bé, però més que res no tant com per poder rellegir la seva obra, sinó per interpretar què significaven en el moment que van viure, no? Que jo crec que és una mica el que farem a Sitges aquest any, no? També és resituar, no? Jo m'agradaria una mica comentar, o sigui, a mi hi ha dues coses noves que farem aquest any i em fa molta il·lusió explicar-les, no? Una és el Centre d'Estudis del Mar. O sigui, Sitges sap que a Terramar hi ha una casa noucentista que té les finestres blaves, que hi ha una cosa a la Diputació, que cada dia hi ha autocars i nens que venen. Però poca gent de Sitges saps què s'hi fa dins. Com a mínim això m'han dit. De fet, jo l'any passat no vaig aconseguir ni entrar.
No us han informat.
Perquè estàvem a obres.
No us han informat malament, no.
Exacte. I quan parlo amb la gent sap que ja n'hi ha una cosa a la Diputació, però no sap el que és. Bueno, doncs, aquest any, a la Vila del Llibre de Sitges, sisplau, descobrireu què hi ha allà dins. I no només descobrireu què hi ha allà dins, perquè podríem dir que la seu principal de la Vila del Llibre és el Centre d'Estudis del Mar. O sigui, si l'any passat ho vam fer per gentilesa de Cadena Mi, ho vam fer a l'Hotel Mi, aquest any el Centre Neuràlgic serà el Centre d'Estudis del Mar, amb un acord que hem arribat a la Diputació, on tenim tot aquest espai. I en aquest espai tindrem coses molt importants, no? Tindrem la inauguració, o sigui, de fet el dissabte al matí ho farem, i ho farem just abans d'una presentació. Portem una persona que és una, segurament no és coneguda, però és una institució dintre del seu món, vale? Que és el Xavier Agote. El Xavier Agote el anem a buscar al País Basc, el posem en un avió, el portem a Sitges i el posarem a parlar
dels cetacis,
dels cetacis, no? De la ficció i de la realitat. I per què fem això? I per què el CEM l'obrirem d'aquesta manera? Primer, perquè la gent de Sitges el conegueu, perquè coneguem les instal·lacions, coneguem el que s'hi fan, que passi a ser un espai, diguem, també de divulgació i d'utilització com a espai, diguem, dels sitgetans dins de Sitges. Però també volem connectar-ho amb els anys 60, perquè el que està clar és que aquest any també farà 50 anys de que es va crear el port de Sitges. L'arribada del port de Sitges, dels vaixells, del turisme i de tot el que va significar, també va ser, o sigui, va ser un moviment social, però també va ser un moviment ecològic, o sigui, que realment vam alterar, d'alguna manera es va alterar també el que era l'ecosistema marí. I una de les coses que fa el Centre d'Estudis del Mar és explicar i tenir cura sobre el que és el mar i sobretot també el que és tota aquesta zona d'aquest litoral, on descobrirem que hi ha coses que només passen a Sitges. Llavors penso que també és molt important aquest espai com un espai de recuperació. És un espai que el veurem transformat en un espai de poesia, que el veurem transformat a la llibreria. Por fin Sitges tindrà una llibreria de llibres de segona mà, i la tindrà precisament al Centre d'Estudis del Mar, amb una llibreria a l'aire lliure, si és que realment el temps es respecta, i a dins de tot el que és la zona de tallers, que a més és un espai que s'acaba de reformar totalment. També podem veure algunes de les experiències i exposicions permanents que té el Centre d'Estudis del Mar, amb la qual jo m'agradaria que la gent de Sitges vingueu amb aquesta curiositat de descobrir un espai que potser sabeu que hi és, però que no hi heu estat.
Ara mig somreiem, perquè Jordi no serà el primer cas d'algú que ve i ens diu els d'aquí, escolteu, que teniu allò allà, i potser que hi entreu o que hi aneu més sovint.
Pues jo
perquè us això dic, no és el primer cop que passa en alguns àmbits, eh? I pel que veig també una clara intenció de fer activitats per la canalla.
Exacte. O sigui, estarà obert per la canalla, però també la idea és redescobrir aquest espai que normalment l'invadeixen les escoles i les canalles. Ai, les canalles.
I la canalla?
Segur algun canalla, que això al Jordi li agrada molt també. Bueno, farem que entrin les canalles. Aquest any farem que entrin les canalles.
Són bona gent.
Són bona gent també. Però sí, jo crec que és un espai que ha de descobrir. I l'altra segona cosa que també m'agradaria també posar en manifest és la relació que hem fet amb una... O sigui, si per un cantó tenim el CEM, per una altra banda tenim el CIM, no? Que és el Centre d'Interpretació de la Malvasia. Crec que també és una col·laboració molt interessant que hem fet amb el Centre d'Interpretació de la Malvasia. en el qual també tindran un estant propi dins de tot el que és el passeig, però tindrem des de degustacions, tindrem xerrades, parlarem també sobre quantes obres literàries s'han inspirat a la Malvasia, no? Tirant-lo Blanc ja parlava de la Malvasia de Sitges, Shakespeare també ho anomenava, o sigui, crec que també és una manera de veure com la connexió de la literatura, i també és molt interessant que i des d'allà ho potenciarem, des de la Vila del Llibre, que també la gent es desplaci a lo que és el centre d'interpretació de la Malvasia, però perquè crec que hi ha una història, el Jordi i jo vam tenir l'ocasió la setmana passada de fer precisament un tast i de conèixer en profunditat amb una visita privada, que va ser, jo crec, de les coses molt, més xules que he fet últimament. Em va encantar perquè va ser descobrir un Sitges. Una altra vegada vam descobrir per què a Sitges teniu al mig de tots els apartaments i de les cases teniu un hort, diguem, que es cultiva
vinyes.
Amb Malvasia, perquè hi ha un hospital, perquè hi ha una llar d'avis, o sigui, crec que hi ha històries molt xules.
Home, bàsicament perquè ho va tenir la santa convicció de deixar-ho sobre el paper.
Exacte.
Sí, exacte.
Perquè si no...
Exacte.
Estem pensant el mateix, perquè si no, ni vinyes ni res, eh?
Exacte.
Sort que va quedar per escrit allò.
Sí, però vam descobrir una cosa molt divertida, que suposo Vinga. Que saps, que va. És que aquest home que ho va deixar tot ben escrit, que és el Llopis, no? Va deixar una clàusula que deia que a partir de la seva mort l'hospital es comprometia a enviar cada any per Nadal una caixa de Malvasia als seus descendents. I que el dia que no els hi arribessin, volia dir que la producció s'havia aturat i que podien recuperar la propietat. Ah, l'Enric i jo estàvem escoltant aquesta història, ens vam fer la pel·lícula de la família
Olderson. És que és de novel·la aquesta història, eh?
I aquest any es van retardar i els,
que bo.
Es va retardar un o dos dies al correu i un advocat de Barcelona va trucar a l'hospital per dir que què passava.
De debò?
Sí. Clar, això és com una sèrie, no? Jo m'imagino tota la família Adams, en tots els aspectes,
sí.
Esperant a veure si arriba a la caixa o no per reclamar el patrimoni.
O una gincana que es podria fer cada any a Sitges intentant que arribin les caixes i que tinguis tantes tensions de banc que si no arriba les has perdut, diguem, les vinyes. És que em sembla una història novel·lesca. O sigui que aquest any, sobretot, apunteu-vos-ho, descobrirem el CEP i el CIM.
Esclar, per al director de les Viles del Llibre, no sé si hi ha un cert... Esclar, l'experiència suposo que deu ajudar, eh? Però l'Enric Bono es marca un determinat període d'anys per poder dir, mira, això de Sitges està funcionant, aquesta Vila del Llibre està funcionant, o aquesta no funciona tant, o aquí no pico més pedra, o la continuo picant.
A veure, a mi... Jo, de fet, cada vegada que he creat una Vila del Llibre des de zero, ho he fet
ha funcionat.
Amb tant... Bueno, no, ho he fet amb tant carinyo i he posat tanta emoció, el meu equip i jo, que realment m'agradaria que totes continuessin. Però no totes continuen. Jo, per exemple, crec que una de les viles que més carinyo hem fet i que, a més, més èxit ha tingut ha sigut la de la Pobla de Segur, el Pirineu. O sigui, aquelles dues edicions van ser màgiques per la gent. Però, en canvi, la primera decisió que va prendre el nou govern municipal el 2019, que a més era del mateix partit, va ser carregar-se'l. Però perquè simplement tot l'equip de govern que sortia no es portava bé amb l'equip de govern que entrava i es va encarregar l'esdeveniment. Clar, això a mi com a ciutadà em fa molt mal. Com a director de les Viles del Llibre em fereix. I per dir-ho d'alguna manera, inclús la regidora de Cultura que estava en aquell moment ara treballa per nosaltres a Vila del Llibre perquè estava enamorada del projecte i perquè d'alguna manera se sent compromesa amb el que després va passar. O sigui, què et diria? Jo cada una de les Viles del Llibre neix amb un amor i a més el Jordi que ha portat treballant amb nosaltres dos anys, jo crec que puc dir, i queda malament que ho digui jo, però que tot l'equip que hi ha al voltant de Vila del Llibre posem una gran dosis d'il·lusió, també de molta professionalitat, perquè si no no podríem fer tantes Viles del Llibre seguides, però hi ha una gran dosis d'il·lusió. O sigui, nosaltres quan arribem a un territori ens enamorem del territori i volem descobrir. Ara, per exemple, la setmana passada que estava a Manacor, o sigui, a Manacor obrirem una quantitat de locals del casc antic que estan tancats des de fa anys, espectacular, i obrirem el cinema Goya, que el cinema Goya era el cinema per excel·lència de la ciutat de Manacor, que porta 20 anys tancat, i la propietària ens el va obrir, que era pràcticament com entrar a Cinema Paradiso, o sigui, va ser com, o sigui, emocionats tots, i l'obrirem per la Vila del Llibre. Llavors, aquest romanticisme, a mi m'agradaria que es mantingués a cada una de les viles.
Perquè què li agradaria a Enric Bono que passés a Sitges des del punt de vista d'implicació institucional, si és que ha de passar alguna cosa?
Pues m'agradaria que totes les institucions de Sitges i tota la gent que creieu que la Vila del Llibre us aporta alguna cosa que potser no us porta dels altres esdeveniments que s'organitzen, se la facin seva. Jo sempre dic que la Vila del Llibre no es pot veure mai com una franquícia. El dia que algun poble em vegi com una franquícia que arriba al seu poble, l'hauré cagat i a més hauré de marxar perquè serà impossible consolidar-me allà dins. Llavors a mi el que m'agradaria és que la gent de Sitges vulgueu que passi la Vila del Llibre.
Deixeu-me fer el matís. Per què no és una franquícia? Per tots aquells que puguin pensar que és una franquícia.
Pues perquè de fet nosaltres el que portem és un concepte, que és que la vida cultural passi en els llocs on passa la vida de les persones d'aquest territori. Per això l'any passat a mi no em va semblar malament estar en un hotel de luxe com el Melià, perquè la vida de les persones també passa en un hotel de luxe. I quan teníem una imatge que surt en el vídeo i hi havia un Maserati que passava per davant, que algun polític de molt d'esquerres d'aquest poble em va dir: home, no hauries de posar el Maserati. I per què no, si Sitges té Maseratis? No? Pues, què hauria de passar? Quan arribo a un poble, el que vull és que la societat civil s'involucri amb nosaltres amb la programació. Per això, en aquesta entrevista estic fent tant èmfasis amb el Centre d'Estudis del Mar, estic amb el CIM, amb tot aquest tipus de coses que realment demostren que la societat civil es creu al projecte. Jo quan l'any passat ens paràvem pel carrer i el Jordi dirà del Prado, del Retiro, i em deien que la Vila del Llibre havia sigut un èxit, penso, ho estem fent bé, perquè realment necessitem que la gent... Hi ha una frase que em van dir només arribar a Sitges, i no sé si me la va dir el Jordi o me la va dir algú, em va dir: mira, Sitges és molt difícil sorprendre-la, perquè ho hem vist tot.
Això t'ho vaig dir jo.
Vale?
Home, després del Robert Mitchum als anys 50...
Que... O del Buster Keaton sortint de la platja, diguem, al pícnic, però... I la gran sorpresa me l'he dut jo. O sigui, si la Vila del Llibre ha sorprès, és perquè realment crec que Sitges té la capacitat i té la gent i té els membres, que es diu...
Fer el festo.
Perquè això es consolidi, però es consolidarà si la societat de Sitges, la gent de Sitges, voleu que la Vila del Llibre sobrepassi qualsevol ajuntament, qualsevol ideari polític, qualsevol... i realment la fem nostra, i volem que creixi i que cada vegada vagi conquerint més espais. I a mi m'agradaria que la Vila del Llibre, a més, no fos un esdeveniment no neix amb la voluntat d'un festival un cop a l'any. Neix amb la voluntat de que la marca Vila del Llibre sigui una marca de turisme de qualitat i de turisme cultural, perquè aquest projecte va de turisme cultural. Si volem que la gent que visiti Sitges no només vengin sangria i paella sense qualitat, sinó que valorin la malvasia, que valorin els seus espais i que surtin també dels tòpics de Rossinyol i del Cau Ferrat, pues teniu... crec que la Vila del Llibre pot ajudar a això, i per això estem aquí.
Ens queden 3 minuts i una reflexió als dos, perquè partíem de allò que us deia de Calonge. Bé, doncs entre la Vila del Llibre i una vila de llibreries. Com que l'Enric Bono s'ha passejat per tot Catalunya i en Jordi porta tants anys també donant voltes, a veure, per què costa tant tenir una llibreria?
A veure, el de Calonge neix com una iniciativa municipal, que en principi està en contacte amb les viles del llibre i després decideixen tirar per lliure, vull dir, cosa que jo ho respecto molt, i han decidit posar diners públics perquè la gent vagi a Calonge a muntar llibreries.
D'acord.
Amb la qual cosa, això va d'això. O sigui, allà n'hi ha diners públics perquè la gent s'instal·li i munti una llibreria. Una altra cosa és que puguis dir: home, hauries de tenir un projecte cultural al voltant perquè aquestes llibreries al cap d'un any no les tinguis que tancar. Mm-hmm.
I perquè el diner públic tingui un sentit, al final.
I perquè el diner públic estigui ben destinat, perquè si el diner públic és per restaurar un local que porta tancat molts anys i l'agafarà una persona privada i la podrà saber gestionar o no podrà saber gestionar. Amb la qual la meva opinió com a director de la Vila del Llibre és que Calonge hauria de tenir un projecte cultural al món de la literatura i després impulsar la creació de llibreries. Crec que Sitges això ho té. O sigui, Sitges té prou teixit cultural i té la Vila del Llibre i té coses com perquè realment si hi ha un impuls municipal per ajudar a muntar una llibreria i que realment es pugui ser una llibreria de referència
pugui funcionar.
Pugui funcionar. Jo crec que Sitges, una llibreria, funcionaria, però necessita, igual que ho necessita la Vila del Llibre, o sigui, ara necessita l'impuls municipal perquè això passi.
Ho veus així, Jordi?
Jo crec que és més complicat. És estrany que Sitges no tingui una llibreria. A mi sempre m'ha estranyat. No he tingut moltes al llarg de molt de temps. I per lo que jo sé, i em puc equivocar, han plegat totes perquè els lloguers han pujat a preus per multinacionals o franquícies, no? El que també sé és que les petites llibreries que n'hi ha per ell, o quioscs, funcionen, perquè la gent va allà i demana i li porten i després compren per Amazon. El que no hi ha, no és, el que no existeix a Sitges és una llibreria centre cultural, diguéssim, com pot haver-hi a Barcelona o en altres ciutats, on te pots anar a passejar-te i veure molts llibres, prendre't un cafè o assistir a una presentació d'un llibre o el que sigui, no? Jo crec que això és el que falta. Locals n'hi han. I això, si no es fa amb l'ajut públic, és impossible, perquè una empresa privada no pot fer càrrec dels costos i sobretot dels lloguers. És que jo crec que totes les llibreries han plegat pels lloguers des de fa temps.
El problema que té Sitges bàsicament és això, el lloguer. O sigui, no pots competir amb una botiga de roba, perquè igual que la Vila del Llibre no pot competir en qualsevol de les fires que organitza Sitges, perquè evidentment el producte és un altre tipus de producte. No és el mateix comprar roba que comprar un llibre.
I és un producte de convicció.
Llavors, com és un producte de convicció, els pressupostos municipals han de creure en aquestes iniciatives perquè realment puguin tenir llibreries i Viles del Llibre.
Cap de setmana de Sitges Vila del Llibre hi ha de tot, a tota hora. És a dir, que només cal que mirin el programa. Enric Bono, gràcies. Jordi Barretxina, gràcies.
A tu, Vicenç.
Tornem demà a les 9, en ple municipal, avui a les 4. Oi, oi, oi. Fins demà, adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.